l'expressió de la desigualtat també davant la pandèmia. I guarda relació amb el que parlàvem abans, al final el punt de partida determina d'alguna manera la sortida d'una situació complicada com aquesta. Per tant, si el punt de partida és ja una renta per capita baixa en algunes zones de la ciutat, un nivell d'ocupació també baixos, i això té un impacte molt clar pel que fa a la pandèmia. Certament nosaltres, com a serveis socials, tenim una voluntat molt clara i molt ferma d'aprofundir en les dades i també posar de relleu com l'impacte guarda relació amb aquesta, diríem, condició de desigualtat socioeconòmica prèvia. Hi ha hagut altres impactes que també a les xifres es manifesten, per exemple, amb totes les atencions en algun districte com l'Eixample, per exemple, que guarda relació també amb tot l'acompanyament a les persones grans, que també és molt important perquè al final serveis socials també fa aquest tipus d'actuació comunitària i preventiva i d'acompanyament, no només lògicament en l'àmbit de l'emergència.
Segurament, clar, el gran dubte, no sé si vostès tenen alguna previsió de quant de temps poden trigar en resoldre tot, en resoldre i per tant haver absorbit aquest increment fruit de la pandèmia, no? Perquè si el problema principal ha acabat derivant en l'habitatge i ara sortia en aquesta conversa, no? El gran problema de l'habitatge d'entrada sempre és el temps que requereix, no? Perquè encara que se n'estigui construint, evidentment, doncs, el procés constructiu, etc. Finalment, fins que es té en disposició d'aquell habitatge és lent. Si aquest és el problema principal, el de l'habitatge, entenc que la situació, no sé si es pot arribar a enquistar, però es pot trigar molt de temps en resoldre aquest augment de persones que han acabat trucant a la porta dels serveis socials.
Pel que fa a l'habitatge, evidentment, sí. En altres temàtiques, penso que estem en una ciutat on tenim un sistema de serveis socials bàsics i especialitzats molt proactiu, molt innovador, que genera respostes comunitàries, que genera mirada preventiva i que aquí pot fer moltíssimes coses i les fa, no? Des de tots els temes de promoció voluntariat amb els radars, el treball amb els joves, vull dir que tenim una diversificació d'activitats de serveis socials molt, molt àmplia i una capilarització amb les entitats també molt gran a la ciutat. Però davant del tema d'habitatge o davant la situació d'irregularitat administrativa, en serveis socials no pot actuar perquè no és el seu marc normatiu, no pot fer lleis, no les pot canviar, no pot establir alguns procediments o criteris, això queda fora de la seva competència i no pot. Llavors, l'única cosa que pot, que és el que deia abans, és una sensació agredolça, perquè és molt i és molt poc, alhora, és mirar de minimitzar tot el que està impactant amb aquestes persones.
Segurament una de les situacions més paradigmàtiques d'aquest problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona va ser la desgràcia que vam viure també en aquella antiga seu bancària de la plaça Tetuán, on aquella família, no? Doncs va acabar morint per aquell incendi.
Mm-hmm. Bueno, aquella va ser una situació absolutament colpidora i dramàtica, i que malauradament posa de relleu tot això que estem parlant.
Jo recordo que quan allò va succeir, no, una de les coses que es va explicar és que els serveis socials tenien constància de que aquella família estava allà, no, perquè s'hi havia pogut estar en contacte, i fins i tot s'explicava que una de les reflexions que s'havia fet des dels serveis socials és que l'espai que estaven ocupant en aquell moment era un espai, diguem-ne, digne, és a dir, que el podien arribar a ocupar per viure-hi en aquella situació. Com s'explica això? És a dir, per què els serveis socials, si detecten una família que està vivint amb nens en un espai ocupat, era una antiga seu bancària, que per tant ni tan sols era un pis, s'entén que donades les circumstàncies potser allà ja s'hi poden estar o ja està bé que estiguin allà?
Bueno, no és... Al principi no és que ja està bé que estiguin allà en cap cas. Nosaltres, una situació com aquesta, la situem en una situació d'habitatge precari, absolutament. És que no...
Però quan dic que està bé que estiguin allà, em refereixo a que segurament és millor que l'alternativa que podria existir o que no existeix, diguem-ne, no?
Que el fet de que al final, efectivament, al final, quan hi ha una situació tan complicada i tan precària, una unitat familiar, com va ser el cas, busca un aixopluc i busca un espai per viure-hi. Nosaltres, a diferència d'altres municipis, sí tenim un observatori per fer prospecció de ciutat espais de treball a cada districte, també amb les forces de seguretat, per poder veure aquest estat d'aquests locals, que això ja és competència de bombers o de Guàrdia Urbana o de Mossos, i un equip especialitzat que intervé a tota la ciutat i que ha crescut, a més, en els darrers anys, per acompanyar amb aquestes unitats familiars en un context que nosaltres no justifiquem en cap cas, però que creiem que quan hi són és important que nosaltres vellem, i sobretot si hi ha infants, lògicament, perquè les condicions d'accés al sistema sanitari, al sistema educatiu, perquè tot això es pugui donar. Però, clar, en aquella situació que va ser tan duríssima per tothom i també pels professionals que coneixien molt bé aquest nucli familiar, el que es va posar de relleu és que quan no hi ha possibilitat de regularitzar la teva situació, no hi ha possibilitat gairebé de res, molt poca cosa, malgrat el municipi de Barcelona. Barcelona va fins a les escletxes del sistema per acompanyar aquestes persones.
Allots, diguem-ne que aquell episodi ens situa en el que es coneix com les infravivendes, no?, que li hem posat aquest nom. Per cert, quantes persones tenen comptabilitzades ara a Barcelona que puguin estar vivint en aquestes situacions d'infravivenda o el límit entre la infravivenda i el barraquisme? A mi em sembla recordar que hi havia hagut un estudi, un informe a l'Ajuntament que havia situat en unes 800 aproximadament les persones que estaven en aquesta situació, però no sé si han pogut actualitzar la dada i ara en postpandèmia la teniu controlada.
L'hauríem de revisar, la dada. En aquell moment, efectivament, vam donar una dada que no arribava a 800, però estic parlant de memòria, però sí que nosaltres aquesta dada l'actualitzem mensualment, perquè tenim un observatori que el que fa és justament prospectar aquests espais i actualitzar aquesta dada mensualment, perquè creiem que des d'aquesta perspectiva que nosaltres treballem...
I quanta gent és ara?
Ui, ara mateix això ho hauria de...
No.
Claro, hauria de mirar, perquè nosaltres maneguem com a serveis socials moltíssimes dades, clar, i ara mateix no tinc aquí la dada, però que és una dada que actualitza.
Em sembla que hem tornat a perdre la Sònia Fuertes. En tot cas, estàvem arribant al final ja d'aquesta conversa. Li feia ara només aquesta pregunta al fil de la situació que estàvem descrivint. Evidentment, l'Ajuntament, doncs, que està pendent i seguint d'aquesta situació, perquè al final el problema de l'habitatge ho hem explicat en més d'una ocasió en aquest programa, que va acabar derivant sovint en persones que acaben perdent casa seva. Si no tenen un lloc on viure, doncs poden acabar en algunes d'aquestes infravivendes, i parlàvem ara d'aquell cas que també vam poder explicar aquí en directe al matí a Ràdio Estel, de la mort d'aquella família que s'estava en aquella antiga seu bancària ocupada que hi havia a la plaça Tetuán de la ciutat de Barcelona. Parlàvem amb la Sònia Fuertes, la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Fuertes, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passa 8 minuts i mig del punt de les 9 del matí, obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Camí d'un quart de 10 del matí. Avui a la tertúlia al matí, Ràdio Estel. Oriol Marc, com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Bon dia.
Un plaer saludar-te una altra vegada. Jordi Barbeta, com anem?
Anem fent.
Anem fent, però anem bé o no?
Bon dia i bona hora.
Bon sí, dia sí, i bona hora. Veus, això és l'important, anar fent i anar fent. I anar fent bé. Estàvem escoltant a la Sònia Fuertes, la Comissió d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb algunes de les dades que han presentat els serveis socials de la ciutat. No? No és la primera vegada que plantegem que la pandèmia deixa un rastre social i econòmic de moltíssimes dificultats, que l'habitatge és el principal problema social que ara mateix hi ha a la ciutat de Barcelona, però déu-n'hi-do amb aquesta radiografia, Milagros, 60% de les persones ateses són dones, 60% de les persones ateses són dones, i una quarta part de les persones que han arribat als serveis socials l'últim any i mig, dos anys, mai abans havien necessitat que els serveis socials els ajudés en res.
És que jo crec que la pandèmia, no han sigut prou conscients del que passava, és que la pandèmia ha caigut a sobre d'una franja de la població que no s'havia recuperat de la crisi de 2008. Les desigualtats ja creixien abans de la crisi del 2008, però la crisi les va enquistar molt més. Per entendre'ns, els pobres van passar a ser més pobres, i quan més pobre ets, més dificultat tens de remuntar, perquè la capacitat de reaccionar depèn molt de que tinguis uns mínims vitals que et permetin... és a dir, si no tens per menjar, difícilment pots formar-te per buscar una feina diferent, per exemple. M'entens? Estàs molt ocupat en buscar els mecanismes de supervivència i les ajudes que et permetin portar a la nevera alguna cosa que donar de menjar als teus fills. I l'altre tret característic de la pobresa dels darrers anys és la feminització. No és casualitat que a Càritas, que a les organitzacions d'ajuda, majoritàriament les usuàries siguin dones, perquè les dones són l'últim bastió de la pobresa, per entendre'ns. És a dir, moltes vegades les dones es queden amb fills, són elles les que s'ocupen dels pares i de les mares que són grans i que estan invàlids i que no poden valdre's per si mateix, i elles són les que entumen les cures de tota la família, i elles són també les que acudeixen a les organitzacions que les poden ajudar. I moltes vegades es queden soles. Moltes vegades es queden soles. Sobretot és un fenomen molt freqüent també en certes col·lectius de la migració, que els homes se'n desentenen bastant de la situació, moltes vegades. I les dones han vingut aquí, se n'han portat els fills i al final s'han acabat quedant elles soles amb els seus fills. I sort en tenen d'aquestes organitzacions que els donen, doncs, des d'aliments. També sort en tenen des menjadors escolars. No us podem imaginar el paper que fan pel benestar de la infància les beques menjador, que per moltes famílies és un àpat que fan en condicions, és l'únic que fan en condicions, moltes vegades. Doncs, bueno, aquesta és la nostra realitat.
I els serveis socials de Barcelona, a banda que tenen 17 menjadors socials a tota la ciutat, per on van passar més de 13.000 persones, en serveis de pats a domicili, més de 800.000. 800.000 àpats a domicili enviats, eh? Uh-huh. 800.000. És una quantitat brutal. Uh-huh. Brutal.
I pensa que aquests àpats que s'envien a domicili és de gent que segurament no pot moure's del domicili moltes vegades. Sí, és a dir, sí, sí, que són gent malalta, gent gran, sobretot gent gran, que no pot, que no té forces ja per sortir de casa.
No, no, dones i gent gran, que són els grans damnificats, d'aquesta pandèmia.
Del tot. I abans ho deies tu, Milagros, ja tenies tota la raó, que moltes vegades vam donar per superada una crisi, la del 2008, que en certa manera encara s'hi estava sortint, i s'hi estava sortint a unes determinades velocitats, no tothom a la mateixa, perquè el 2008 hi ha la crisi financera, després venen les retallades pressupostàries, i quan te'n comences a sortir, igualment veus que molts dels indicadors, que sovint acostumen a ser més fiables, com ara l'atur, sempre hi ha hagut un atur estructural per sobre del 10%, moltes vegades. Persones que viuen al llindar de la pobresa a Catalunya, normalment la xifra s'estructura al voltant del 20%, de manera que tots aquests problemes socials que hi eren, moltes vegades s'hi vivia d'esquena, la pandèmia els despulla. I els despulla, amb dades com la que donaves tu, que el 60% dels usuaris d'aquest tipus de serveis són dones, perquè les dones, ho deia molt bé la Milagro, són l'últim bastió en la lluita contra la pobresa, i la pandèmia el que fa és agreujar totes i cadascuna de les problemàtiques que moltes vegades no veiem amb els nostres ulls, però que existeixen. I només cal fer un vol pel centre de Barcelona i veure la quantitat de persones sense llar que hi ha. Només hem de veure per qualsevol barri de Barcelona la gent que empeny carros en ferralla, que és un indicador molt fiable de que les coses no acaben de funcionar. Només hem de veure també com està pujant la inflació, sobretot pels preus de l'energia, però després en parlarem segur, el salari mínim està molt bé que pugi 1.000 euros, el tema està en com el cost de la vida cada vegada és més alt, les feines, bona part d'elles, acostumen a ser precàries, sobretot en la incorporació al mercat laboral, o gent gran que perd la feina no sap com reincorporar-s'hi del tot, i tot això fa un còctel que la pandèmia ha convertit en explosiu, i aquí la feina és una mica de les administracions de cuidar bé la seva gent i intentar que la situació no se'n vagi de mare.
Jordi.
És veritat que allà on hi ha problemes són les dones les que acaben assumint la responsabilitat. I tal com heu explicat, els problemes són bàsics: habitatge, infants i alimentació. Totes les dades assenyalen que la pandèmia ha disparat les desigualtats al món. Hi ha 100 milions més de pobres. Però també és veritat que hi ha hagut alguna bona notícia en algun aspecte. Per exemple, als Estats Units, que la pandèmia va provocar una caiguda de l'ocupació històrica del 37%, en canvi, l'aplicació de polítiques públiques de defensa, de lluita contra la pobresa o de protecció social van tenir un resultat que resulta que als Estats Units els pobres, o sigui, la gent que estava en risc d'exclusió social, no van augmentar. Això en algun informe que han fet gent com el Piketty de França Central, senyalen la importància de les polítiques públiques que promocionen aquest tipus de xarxa pública que ajuda la gent, no? I, de fet, jo recordo que amb els Premis Nobel de l'any 2019 els hi van donar el Premi Nobel a uns autors que defensaven que la renda bàsica universal era un motor de progrés, en el sentit de que la tesi aquesta de que quan a tu que és més important ensenyar a pescar que donar-te peix. Doncs ells van demostrar amb alguns estudis i amb algun treball fet a l'Índia que donant diners, donant peix, la gent també contribueix a espavilar-se, a canviar la seva dissort.
No? No, el que passa és que els serveis socials, Jordi, quan treballen, no poden treballar en aquesta línia. O sigui, no? És a dir, que és una línia, diguem-ne, d'actuació des d'un punt de vista de l'administració que seria molt interessant, però sí, que ara mateix, diguem-ne, l'única cosa que es pot fer és invertir en intentar pal·liar els efectes de la pobresa, diguem-ne, no? No han treballat estructuralment.
Però pal·liar els efectes vol dir posar-los diners a les mans per poder-se espavilar.
Sí, t'entenc perfectament.
El que vull dir és que la pandèmia, que ha tingut uns estralls tremendos, especialment en la gent vulnerable, i que ha propiciat que els multimilionaris augmentin les seves fortunes una barbaritat, jo crec que el 14%, si no recordo malament, aquests estralls també han contribuït a modificar algunes mentalitats del món de l'establishment. És a dir, per exemple, quan el Joe Biden va plantejar un pla, diguem, per recuperar la gent que estava patint les conseqüències de la pandèmia, alguns economistes de dretes o alguns empresaris, com el Jeff Bezos, s'hi van apuntar a favor, dient, escolta'm, això ho hem de fer perquè és que la pobresa és un factor també d'empobriment general i de desestabilització, que és el que els que fan negocis no els interessa tampoc.
Sí. Ah, el que no sé si és sostenible, és a dir, clar, que ara estava repassant algunes de les dades que comentàvem amb la Sonia Fuertes a l'entrevista, és a dir, l'Ajuntament de Barcelona, dels 41 milions d'euros que es va gastar, més de la meitat han sigut en pagar pensions.
Sí.
Pagar pensions...
De gent que no té... Bueno,
és que ja ho ha dit la Sonia Fuertes, a l'espera d'un... El problema és estructural, eh?
No, clar, però...
pot arreglar l'Ajuntament de Barcelona.
No, evidentment que no pot l'Ajuntament sol, per descomptat, però vull dir que estem en un moment en què la meitat de la despesa no és en trobar una solució, sinó en pagar un mentrestant, que és anar pagant una habitació, diguem-ne, perquè hi pugui malviure, sí, sí. I dic així, diguem-ne, una família a l'espera d'un pis que no sabem si s'està construint, si s'està planificant, o si no existirà mai. Que aquest és el drama, no? Perquè si dius, mira, pago una pensió perquè sé que s'està fent una promoció de pisos, que acabarà X dia. Sí. No és el cas, diguem-ne, no hi ha data.
A veure, el problema és que en una situació d'aquestes s'han de prendre dos tipus de mesures, òbviament. La primera és atendre l'emergència, perquè la gent, una família que està desnonada, que té nens, l'has de portar en algun lloc i una ciutat no pot permetre...
No, sí, és evident que s'ha de fer, el que no, dic, que com a concepte, clar, és a dir, clar, però, el retrat
però,
és brutal.
Prou que si tu vas per Montcada, per la Llera del Besòs, i ara per la Llera del Llobregat, veuràs que totes aquelles casetes que tenien els pagesos per fer-se els hortets, o la gent que s'improvisava un hortet ara, moltes s'han convertit en una vivenda permanent per gent que ja tornem al barraquisme d'abans, eh? Cuidado, que aquest és una senyal del que està passant. Hi ha molta infravivenda, hi ha molta gent que està vivint en baixos de comerços que han tancat, arruïnats per la crisi. Te vas al Carmel, te'n vas als barris, i veuràs que hi ha molta gent que ha habilitat uns espais que no tenen condicions d'habitabilitat, que són infravivenda. Però, bueno,
millor això... Milagros, si entres en una web d'immobiliària, veuràs la quantitat de no diria jo de pisos, però d'habitatge que no té zero de l'habitabilitat,
ja t'ho diuen.
Que tenen 30 metres quadrats sense cèl·lula d'habitabilitat...
Un semisota.
Que els venen per 150.000 euros, eh?
Sí. Bueno, llavors, és a dir, tu has d'atendre l'emergència i hem de celebrar que ja els ajuntaments dediquin una part del seu pressupost a atendre aquestes emergències, perquè el que no es pot deixar és que la gent... És a dir, en la vida d'un nen, un any de crisi és una eternitat per aquest nen. És una eternitat d'oportunitats perdudes i, per tant, cal resoldre això. Però, òbviament, això necessita un altre tipus de polítiques. I les polítiques, per afavorir que la gent surti del pou, tenen de ser polítiques estructurals que passen per un canvi fiscal d'entrada. És a dir, tu has de treure els diners d'allà on són i redistribuir-los d'una altra manera. Llavors, per exemple, el que deia l'Oriol, la pujada del salari mínim interprofessional. Quan ahir ens explicaven quin és el perfil de la persona que estarà fonamentalment beneficiada, que és dona, bàsicament, monoparental en molts casos, que treballa a serveis o al camp, que en aquest cas no són tant dones com immigrants, etc. És a dir, aquests 50-60 euros que per un empresari pot semblar que és molt, per una persona que viu amb molt poc diner, aquests 50 no li donen ni per fer front, segurament, a l'increment dels preus dels serveis bàsics. Perquè si mirem quan ha pujat la llum l'últim any, quan ha pujat el gas i quan ha pujat l'aigua, el problema és que el salari mínim va per darrere.
Ja va per darrere. La pujada del salari mínim ja te l'has menjat amb la inflació de coses del dia a dia.
I això ha passat amb les pensions l'altre dia. Va sortir que havien pujat un 2% i la inflació al 6 i pico, no? Pel que dieu del salari mínim, el Premi Nobel de l'any passat li van donar a uns economistes que demostraven que pujar el salari mínim
no destruïa ocupació.
Era un estímul a l'economia. Quan aquí, tota la vida, començant pels paràsits aquests del Banc d'Espanya, que no sé per què han d'existir, que van dient, no es pot pujar el salari mínim perquè això va en contra de l'economia, en contra,
Jordi,
en contra de l'ocupació.
Quan es va pujar de 700, em sembla que era, a 900, que va ser una pujada molt important, sí, que va ser pel 2019, naturalment tothom va dir que destruiria empleo i tal, i el Banc d'Espanya va treure un informe que es va atrevir a quantificar en 100.000 llocs de treball els que es perdrien per causa de la pujada, que després no s'ha verificat, naturalment, al contrari.
No s'ha verificat, no, clar que no.
No, perquè, de fet, si observem les dades de l'atur dels últims anys, i sobretot de les últimes enquestes de població activa, han continuat pujant. Oh. També s'ha d'avaluar quin tipus de feines són i quin tipus de condicions. Sí, però,
llavors, aquí obeeixen aquests senyors del Banc d'Espanya, que a més no serveixen per res, perquè qui decideix ara les coses monetàries és el Banc Central Europeu. I sempre han tingut un posicionament absolutament reaccionari. Hi ha institucions que realment estan allà per molestar, diguem-ne, o per defensar simplement a unes elites. No?
Sobretot en aquest cas a la patronal, que es va desmarcar, de fet, d'aquesta pujada del salari mínim.
Perdona. S'ha de dir que no fa gaire la patronal catalana Foment va dir que sí que s'havia de pujar els salaris, perquè si no tot el sistema resistiria.
És que, de fet,
recordo unes declaracions del Sánchez Llibre.
Només amb salaris més alts la roda tornarà a girar.
La CEO es va emprenyar, la CEO es va molestar.
No m'estranya. La CEO segurament està ancorada des de fa temps en unes posicions de dreta més conservadora, més il·liberal, per entendre'ns. Amb la reforma laboral és veritat que han estat al costat del govern espanyol i dels sindicats, segurament perquè no han tingut una altra opció, però també ho hem anat dient aquests dies, la patronal ha intentat un xantatge davant del Congrés dels Diputats de que no es toqués ni una coma de la reforma, que què voleu que us digui, és demanar-li al Congrés que dimitís de les seves funcions, però vaja, això ja és un altre debat.
Però la reforma laboral permetia recuperar el poder tant dels sindicats com de la pròpia patronal, perquè en la reforma del PP el conveni d'empresa passava per sobre del conveni general i, per tant, això deixava sense poder els agents socials.
Això mateix.
La direcció de la UGT té poder en mesura en la que pot decidir alguna cosa que afecta a tothom. Quan no pinta res, pues s'acaba. Jo crec que el principal argument de la reforma laboral està d'aquí.
Qualsevol cas, aquesta conversa que manteníem amb la Sònia Fuertes, que fa referència a aquesta factura que deixa la Covid, no deixa de ser paradoxal, que acaba coincidint amb el temps en, 1, el discurs de que la recuperació econòmica, tot i que valenta, ja ha arribat, amb que avui la gent ja pot anar pel carrer sense mascareta, amb que els nens al pati ja es poden treure la mascareta, que aquesta nit reobrirà l'oci nocturn. És a dir, mentre és evident que les dades diuen que hi ha una sèrie de gent que encara viuen en les conseqüències de la pandèmia, per a moltes altres persones, avui Oriol Marc és pràcticament torna a ser pràcticament un dia normal, en què, si vol, fins i tot a la nit, podrà tornar a sortir de festa.
Sí, això... No sé si m'assenyales a mi com si jo tingués...
Em consta que ets una mica com jo. No crec que siguis dels que aprofitarà molt fortament
no
aquesta
fa pinta,
primera nit
ni la següent, diguem-ne. Soc una mica viejoven en aquest sentit, i a part tinc un nen petit, de manera que això de les nits han passat a ser molt més llargues que abans, però no de la manera que m'agradava, diríem. Però dit això, és veritat que més enllà dels efectes de la recuperació que hi són, i més enllà de que obrir sectors que fins ara estan tancats, és obvi que contribuiran a la recuperació econòmica, sobretot mesures de tornar a la normalitat, el que són un estat d'ànim més positiu, no anar amb mascareta pel carrer, fins i tot a vegades et fa oblidar que estàs en situació de pandèmia, que puguis anar a sopar sense limitació d'horari, et fa pensar que aquests dos últims anys han estat durs, però que comences a recuperar-te, i això també influeix en l'estat d'ànim de la gent, i la gent, si tu estàs més de bon humor, segurament consumiràs més o faràs més coses, t'atreviràs a fer més coses, que en aquests dos últims anys hem anat tots amb el fre de mà posat, no només durant el confinament dur, sinó tots aquests anys vas pensar, ostres, que si vaig aquí em puc contagiar, o no vaig a veure la meva àvia perquè això, o no vaig a dinar amb els amics perquè després he d'anar a veure els meus avis i passo de tenir qualsevol problema. Aquesta vegada sembla, ara sí, que la sisena onada va de baixada, que si hi ha una setena serà més lleu, que està tot més o menys obert, doncs mira, si l'estat d'ànim és positiu, doncs això també contribueix a la recuperació general de la ciutadania i, per tant, també de l'economia.
Home, contenta jo... o no, Milagros, de poder anar sense mascareta
pel
carrer?
No, jo la mascareta m'hi he acostumat, eh?
Sí, jo també.
És a dir, i abans ho comentava aquí, abans d'entrar a la tertúlia, que els dos últims anys ha sigut per mi els més saludables de molts anys, perquè jo acostumo a agafar molts refredats i penso que la mascareta hi ha jugat un paper important, no? De no agafar coses por ahí. I em penso que la incorporaré, us ho haig de dir de veritat. Jo me tornaré oriental...
Per caminar pel carrer, també,
no,
Milagros,
caminar,
una cosa
pensaré...
és posar-se-la
no,
en un interior o no, al metro,
no, però em refereixo quan hi hagi la grip, suposem que ja ens podem oblidar de la Covid, vale, d'acord, però sí que és veritat que en el pic, per exemple, de la grip, que saps que ja, quan veiem que les notícies en comencen a donar que les urgències es col·lapsen, és el moment de posar-se la mascareta per anar al transport públic. Entre altres coses, perquè si tu portes alguna cosa, no ho encomanis els demés. Vull dir, aquesta cultura oriental de protegir els demés de les teves... que no són malalties greus, però que, bueno, millor no transmetre-les, diríem, no? Els catarros i aquestes coses. Així que penso que la mascareta és una prenda que es formarà part de la nostra, m'imagino, de la nostra indumentària en algun moment, almenys en algun moment de l'hivern, diríem, no?
Sí, quan hi hagi la grip.
Sí, exacte. Però ara...
Si vas als països asiàtics, com diries, la mascareta forma part del paisatge de la gent, però, per exemple, als Estats Units, a tots els restaurants, que normalment, a més hi ha molt personal asiàtic, tots van amb mascareta. És una cosa bastant... Jo crec que es pot acabar consolidant.
Bueno, jo aquí ara el tema és, de totes maneres, en quin punt estem. Jo crec que la gent té tantes ganes de deixar enrere la pandèmia que, encara que les xifres són d'incidència encara, és a dir, amb aquests graus d'incidència que tenim ara, si no tinguéssim les vacunes, no estaríem en condicions d'aixecar res, però res de res de res. Afortunadament, l'Omicron és més lleu perquè tenim les vacunes, perquè es protegeixen de la malaltia greu. El problema... és que no han desaparegut les condicions perquè puguin aparèixer noves variants que, de la mateixa manera que aquesta última variant ha fet unes mutacions que li han permet eludir la protecció immunològica que les vacunes donaven per infectar-se, doncs no sabem si les noves mutacions podrien ser també per eludir la capacitat de protecció davant de la malaltia greu, diríem. Això no ho sabem. Per tant, jo crec que sí que es fa bé d'aixecar tot el que es pugui, de tornar i donar alegria a la vida i a l'economia, tot el que es pugui, però jo crec que estem desaprofitant una oportunitat d'enfortir mecanismes i sistemes que ens permetin reaccionar ràpid si hi hagués aquesta nova situació de que hi hagués una variant que tornés a venir.
De fet, No, anava a dir que, de fet, a Xina han descobert un altre coronavirus relacionat amb els ratpenats, el que passa que sembla que, de moment,
no es transmet, no es contagia
als humans.
No, jo no estic parlant d'aquesta vigilància, que també s'ha de fer aquesta vigilància dels nous patògens. Estic parlant de que, mira, l'Omicron es va convertir en la soca majoritària en menys d'un mes a tot arreu. Per tant, tu has de tenir uns sistemes de vigilància molt, 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 molt precisos, diríem, no? I no s'ha fet. Mira, el 2011 es va aprovar una llei de salut pública que preveia que hi hagués un centre nacional de coordinació de salut pública que, gestionat conjuntament amb les autonomies, no vol dir que s'hagi de perdre capacitat de gestió autonòmica, sinó un organisme que pugui, diríem, desenvolupar una xarxa molt ràpida i molt cohesionada de resposta a qualsevol emergència, perquè ara és la Covid, però fa uns anys vam tenir un èbola. Vull dir que... I això, fixa't, aquest Centre Nacional d'Epidemiologia, previst al 2011, que s'havia d'aprovar en 2 anys, va quedar en un calaix del govern del PP, naturalment, i encara no s'ha creat. O sigui, està en tramitació en aquests moments o està en preparació el decret que l'ha de crear, però encara no s'ha creat. I portem 2 anys de pandèmia, I no s'ha creat aquest mecanisme. I jo trobo que això és una desídia.
Tampoc s'ha plantejat al Congrés dels Diputats de debatre, per exemple, la llei de salut, no? Per culpa d'aquesta pandèmia hem hagut d'entrar en les discussions mil vegades de si l'estat d'alarma, l'estat d'excepció, perquè s'havia de canviar... Exacte, però vull dir que en tot aquest procés no hi ha hagut, diguem-ne, cap iniciativa de dir, escolta'm, això que ens està passant, cas que tornés a passar, potser que ho tinguem ja regulat, no? I així no caldrà que ens tornem a discutir i el Suprem no ens haurà de venir a dir si era una alarma, una excepció, o si es pot fer allò o es pot fer allò altre, no?
Clar, no s'ha dotat d'un paraigua legal en la línia del que deia tu, Milagros, de dir, home, si això torna a venir, que estiguem preparats, perquè en el fons els mecanismes han sigut sempre reactius i no proactius. S'han fet estats d'alarma, que el Constitucional pot dir que el que vulgui, però ens tancàvem a casa o la xifra de morts hauria estat encara més meteòrica. De manera que el Congrés dels Diputats ha estat més ocupat debatent un altre tipus de coses i hi ha hagut partits que han tingut un interès extraordinari en fer caure el govern espanyol, que realment tots els governs d'això ningú ha provocat la pandèmia, ningú. O sigui, el Pedro Sánchez i el Pablo Iglesias en el seu moment no anaven tossint a la cara de la gent perquè es contagiés, encara que a vegades ha semblat que amb la manifestació del 8 de març del 2020 es fes aquesta sensació que, home, aquests senyors van provocar la pandèmia. No, això no és veritat. El PP sí que és veritat que ha insistit molt en la creació d'una llei de pandèmies o modificacions legals a la llei de salut pública, però això, amb les majories actuals al Congrés dels Diputats, sabem que obrir aquest meló seria un infern absolut, i més en el context d'ara.
Però sí que és veritat una cosa. És a dir, fins ara se'n deia, quan es feien els pressupostos, se'n deia despesa sanitària. I ara jo crec que el concepte de ser inversió en salut. I llavors és quan entrem en què, amb la manca de metges, amb la manca d'infermeres i amb la manca de recursos destinats a la salut pública. I això, que amb les retallades del 2008 va ser un desastre, això s'ha de corregir. I, de fet, no s'està corregint. És més, quan han augmentat, han contractat metges, allò que van fer a Madrid, que van inventar-se un hospital sense metges, els pocs que van contractar després els han acomiadat, no?
El problema, Jordi, és que hi haurà un moment, diguem-ne, en què segurament també haurem de començar a plantejar-nos de poder obrir un debat de què s'ha fet, com s'han fet les coses i què ha funcionat i què no ha funcionat. Per intentar... És a dir, per exemple, no? Notícia d'ahir, i avui l'hem estat explicada, la Sindicatura de Comptes detecta que entre els contactes d'emergència que hi va haver-hi aquí a Catalunya amb tota la pandèmia, per exemple, l'ICS va gastar-se 8 milions d'euros en uns respiradors extra, 8 milions, que no s'han recuperat mai. Bueno, i què hem de fer d'això? 8 milions d'euros, Vull dir, no estem parlant de... Sí, mira, sí. És que vam fer un contracte, no sé... 8 milions d'euros per uns respiradors que...
Bueno, és que
no s'haurien d'haver gastat i que no han tornat, diguem-ne.
Molts negocis, diguem, des del punt de vista de que el sistema públic havia de comprar mascaretes, havia de comprar tests d'antígens, havia de comprar PCRs, que alguns sortien defectuosos. I això s'ha de fer amb una, com que s'havia, amb l'excusa o el pretext que s'havia de fer ràpidament, d'urgència, jo crec que aquí hi ha hagut els negocis dels espavilats. És a dir, a mi em sorprèn que una empresa com Ferrovial, que es dedica a fer autopistes, resulta que també és la que fa el rastreig, no? Normalment, els ferrovials, els Florentino Pérez, són gent que es dediquen a guanyar els concursos i després ho subcontracten i ho fan bé o fan malament, això és el de menys, no? I aquest és un dels sistemes que funciona i que des del punt de vista democràtic està resultant un greu problema, perquè els diners se'n van partir, eh? Com el Castor, estem parlant del problema dels 40 milions que es dedica l'Ajuntament a pagar aliments i habitatge, però l'Estat es va afanyar, pot semblar demagògic, però és així, a pagar-li 1.800 milions, que em sembla que al final pujaven a 4.000, al senyor Florentino Pérez, per haver fet un desastre amb aquella planta de gas, no?
Volies dir-li alguna cosa?
Sí, a veure, jo crec que en el primer moment, el mes de març i el mes d'abril, va haver-hi una confusió tremenda i hi havia una situació, ens hem de recordar, de molta emergència, perquè hi havia personal sanitari que havia d'utilitzar bosses d'escombraries per protegir-se i, per tant, les administracions van esgarrapar allà on van poder, perquè es va produir una situació molt caòtica. Recordo que una de les primeres mesures que va prendre Alemanya en aquell moment va ser un decret que prohibia l'exportació de respiradors, justament. I els hospitals d'Àustria i de Suïssa, que són països veïns d'Alemanya, i que eren hospitals que es proveïen habitualment de les fàbriques alemanes, van aixecar a la Unió Europea unes protestes perquè van dir, home, no pot ser que si nosaltres comprem tot l'any els respiradors a Alemanya, ara Alemanya faci un decret de nacionalització, que és el que va fer, diríem, no? Vale. Aquesta situació es va produir molt. El que es va posar de manifest en aquell moment és que amb tot aquest procés de deslocalització industrial i de manufactures que s'havien produït en les dues o tres dècades anteriors, tots els països europeus havien perdut capacitat de sobirania de fabricació de productes de primera necessitat. Productes des dels respiradors a les mascaretes, però pot ser també els microchips o qualsevol altra cosa, que passen a ser, en el cas de pandèmia, òbviament, els respiradors, hi anava la vida de les persones que s'infectaven, li anava la vida de les persones. Molta gent es va morir que potser no s'hagués mort si haguessin tingut una dotació de respiradors a temps, diríem, no? Llavors es va plantejar que s'havia de fer un pla per diríem, descriure i prendre mesures per tenir unes reserves bàsiques d'alguns elements que es consideressin imprescindibles per raons de salut pública o per raons de producció. I això s'ha quedat en no res. En el moment que vam tenir el problema, es va plantejar el problema, i com passa sempre en la nostra societat, un cop que hem passat de l'emergència ja ens n'oblidem del problema. Fins la propera vegada.
Però això us ho plantejava jo, si tu ara no hi entres, tot això et pot tornar a passar. És a dir, aquests 8 milions d'euros, diguem-ne, es van pagar no perquè algú, un pirata de fora, multipliqués el preu, sinó perquè el sistema informàtic de facturació de l'ICS va fallar.
Exacte.
I es va facturar malament aquests 8 milions d'euros, i ara, clar, persegueix-los.
Sí, home, sí, però a veure, si l'empresa que es va cobrar no ha entregat els respiradors, potser que es torni, no?
Sí, home, sí, evident. Que no els ha tornat, però jo no dic que sigui culpa. No, però és a dir, que si tu t'adones que has tingut aquest problema perquè no sé què, i has pagat error informàtic, clar, és que també un error informàtic t'ha costat 8 milions d'euros. Demanaves mascaretes i no el sistema que les comptava...
I PCRs defectuoses.
Vale, no es facturaven correctament, no? O Ferrovial, que feia referència al Jordi, dius, ostres, cada vegada hi havia menys persones que estaven trucant i que es feien servir, i tu continuaves planificant cada vegada que aniries gastant més gent. Home, però algú que et digui, escolta'm, quantes trucades estan arribant,
clar,
no?
És a dir, problema, al final... El problema és que en la majoria dels elements, en la majoria dels productes depenem de la fabricació del sud-est asiàtic, que són els països que van oferir condicions més econòmiques per tot el que teníem. Però fixa't, la Unió Europea aquesta setmana passada ha pres una decisió, que no sé en què, com la implementarà, no? Però ha pres la decisió de no dependre per la fabricació de microchips. Clar, això, els microxips sí que és un element que és que se't pot paralitzar, la indústria, tot.
Cotxes,
tot.
Televisions,
si no tens,
consoles...
Ja va passar, de fet.
No, bueno, i amb la crisi del semiconductor, sí, aquella vegada que hi va haver, us en recordeu, aquell vaixell que va quedar encallat? La de problemes que hi va haver en la cadena de subministrament per un vaixell encallat. Imagina't en un cas de pandèmia que la roda comença a parar en qüestions de primera necessitat humana i tecnològica, amb això els microxips és pel mar. I hi ha una cosa que, ara penseu, hosti, aquest noi és un friqui, però hi ha molta gent a Catalunya que està esperant per comprar-se una PlayStation 5, per exemple. Normalment, quan surt una consola al mercat, hi ha el mercat s'inunda de milions de consoles, i aquesta vegada, cada vegada que arriben a les botigues, són molt poques i s'esgoten rapidíssim.
Clar.
I la mateixa empresa, que depèn,
jo diré una cosa més,
depèn molt d'això, no paren d'intentar produir i no se'n surten.
La caiguda de la distribució del vidre ha baixat les existències de determinades marques de Ginebra a Barcelona. Això, a més, jo ho he comprovat, eh?
Mira, de Ginebra?
Parla de consoles, sí, l'altre de Ginebra. Cadascú que li agrada, no?
Semiconductors?
Que la Ginebra Seagram's sí, no es distribuïa per manca de vidre. No per manca de Ginebra, sinó per manca de vidre. Però, escolta'm, va sortir un informe que un cotxe mitjà de la marca Toyota necessita, la conformen 35.000 peces, més o menys, de 2.500 proveïdors diferents distribuïts per tot el món. Clar, a la que et fallen dos o tres...
No, ja està, no pot.
Ja no tens cotxe.
El producte es complica. La producció industrial para. De fet, van parar moltes indústries de l'automòbil, van parar la producció. Aquí i als Estats Units i a tot arreu.
Bueno, i això té molt a veure també amb un sistema que jo crec que amb la pandèmia ha entrat en crisi, que és tota la revolució que va representar el just-in-time, no? Recordeu aquell gerent o aquest gestor de la SEAT, que era un que es deia López, i que va ser un crack en l'organització de Volkswagen, perquè va aconseguir que fer encaixar les peces de la provisió de materials i de coses en un engranatge que mai no hi havia una peça a la Volkswagen. Sí, sempre arribava en el moment que la necessitaven. Bé, això, amb la pandèmia, s'ha vist que és un sistema molt fràgil. Molt fràgil, perquè el just in time, el que vol dir, en realitat, és que ningú magatzema, és a dir, ningú fa provisió de materials.
Tot està en moviment sempre.
Tot està en moviment sempre, bueno, i tot ha de funcionar com un rellotge sempre. I això, en un món en el que... Bueno, ara han tingut una pandèmia, però passat demà podem tenir una aturada digital en una part del món que sigui difícil de restablir.
A Movistar,
però amb una dimensió... És a dir, ara no és inimaginable que pugui haver una aturada d'aquestes característiques. Llavors, què? No, a veure, hem construït un món en el que el gran reclam sempre ha sigut l'eficiència, la màxima eficiència. Però jo crec que s'ha arribat a plantejar tot el tema de la màxima eficiència a risc, assumint un més gran risc de col·lapse en un moment determinat. Llavors, bueno, això en algun moment, ara ho hem vist en la pandèmia, però en algun moment pot afectar també altres processos.
La realitat és que avui al carrer aquí la gent passa pel davant de la ràdio, els veiem...
Molts amb mascareta,
encara no recorden, però que avui es pot començar a anar pel carrer sense mascareta, els patis de les escoles... Els nens segur que han sortit sense mascareta perquè els hauran emportat i estaran tots a punt de sortir, o sortiran, vaja, són les 10, suposo que d'aquí una mica començaran a sortir i a l'aire lliure podran anar sense mascareta, i aquesta mitjanit tothom que ho vulgui podrà tornar a l'oci nocturn. De fet, l'oci nocturn reobre avui després de més de 600 dies tancat, dels darrers 23 mesos, 20 han estat tancats, de fet, a l'oci nocturn. Per tant, el volum de pèrdues econòmiques, evidentment, ha estat molt, molt i molt important. El Fernando Martínez és el secretari general de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, de FECALON. Senyor Martínez, com estem? Bon dia.
Muy bon dia.
Aquesta vegada, si és la definitiva, tornen a obrir per ja no haver de tornar a tancar?
Esperemos que sí, ¿no? La tendencia está a la baja, los datos realmente que tenemos en hospitales estabilizados, realmente hoy ya sabe, como usted bien ha dicho, que las mascarillas en exteriores ya se quitan, y esperamos realmente que estemos en las últimas épocas del virus, ¿no? Y podamos trabajar con estabilidad, porque fíjese usted que 600 días de cierre durante la pandemia, pues un sector empresarial no puede aguantar, y ni caja ni empresa que lo soporte.
Les discoteques, els bars, els locals d'oci nocturn, aquesta reobertura els hi està costant més del normal? És a dir, no sé si estan aconseguint trobar cambrers una altra vegada, no sé si estan trobant personal de seguretat per vigilar les entrades dels locals, per exemple.
Pues mire, nos está costando, dimos el dato desde la patronal de decir que, claro, la gente que trabaja en el sector del ocio nocturno quiere estabilidad laboral. Y evidentemente, tal como ha sido de que los primeros que hemos tenido que estigmatizarse con las pandemias y los cierres ha sido el ocio nocturno, y evidentemente la gente laboral, o sea, el público nuestro que trabaja, los trabajadores, pues se busca otros sectores porque no pueden aguantar, tienen que llevar un pan a su casa. Por lo tanto, nos está costando volver a tener camareros, volver a tener controladores de acceso y volver a tener vigilantes de seguridad, porque quieren estabilidad y no se la podemos dar.
És una estabilitat que vosaltres heu reclamat durant molt de temps. Sembla que avui la reobertura és sense restriccions, no? Més enllà, diguem-ne, de la mascareta com a espai interior quan no s'estigui consumint, que s'haurà de portar.
Correcto. Abrimos sin ninguna limitación de aforos ni ninguna limitación de horario, lo cual es positivo de hacer una apertura en estos términos, y sobre todo nosotros hemos insistido con las administraciones en que hubiera un protocolo de decir que no. Yo soy de los que piensa que las medidas de diciembre dijimos que no iban a reforzar ni iban a ser eficaces contra la pandemia, y la prueba está o que ha sido una pandemia que no, lo podríamos tratar incluso, como dicen algunos, de un cuadro de gripe, porque ha sido producida precisamente por todo el tema de los menores en los colegios, y lo que queremos es un protocolo de verdad de blindar nuestras actividades, porque si no, nosotros yo hemos calculado que un 27% ya se ha extinguido, ¿no? De, o sea, es decir, de las licencias, o sea...
Que un 27% dels locals han tancat amb aquests 600 dies de tancament sectorial?
Correcto. Este 27% ha sido también producido pues porque no ha habido acuerdos con los alquileres, porque ha habido gente que no ha podido soportar más, y en definitiva, claro, estamos muy preocupados por el sector. Al sector hay que darle estabilidad. Hemos pedido un plan de competitividad porque consideramos en estos momentos que tenemos que ser competitivos con todas las comunidades en relación con las comunidades autónomas. Fíjese que antes un dicho que prefería venir a Barcelona y ahora prefiere ir a Madrid o Valencia o Málaga. Por lo tanto, estamos exigiendo a las administraciones que debe haber un plan competitividad, porque si el ocio nocturno no está fuerte, habrá otros sectores que lo pagarán, como son los hosteleros, como son el tema de los apartamentos turísticos, los taxistas, los restauradores. Por tanto, necesitamos una oferta de turismo integral fuerte.
¿La gente gana esta surti?
Yo creo que sí. Yo veo que además está dando un fenómeno de hábitos muy diferente a otras épocas, que ya se está vendiendo todo por anticipado. O sea, es decir, la gente se anticipa realmente para no quedarse a la puerta, para no quedarse sin entrada, y yo creo que este es un fenómeno que hemos de tomar nota, ¿no? Y la gente tiene muchas ganas, sobre todo tiene muchas ganas de socializarse. Yo creo que el joven necesita volver a sus espacios, necesita volver a estar con sus amigos, a disfrutar y hacer de una fiesta sana, que es lo que pedimos.
El Fernando Martínez és el secretari general de FECALON, patronal de l'Oci Nocturn, una d'elles a casa nostra. Que vagi bé aquesta tornada a l'activitat.
Moltes gràcies a
vostè. I molta sort. L'Oci Nocturn que pot reobrir a partir d'aquesta pròxima mitjanit. D'aquí a 7 minuts arribem al punt de les 10 del matí. Fem una pausa i seguim amb més coses al Matí Radio Estel.
Radio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Música. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
A Catalunya volem fer una economia intel·ligent, digital i emprenedora, que permeti reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i situar-lo dins el termini de 30 dies. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
D'aquí a 10 minuts arribarem al punt de les 6 del matí. Barbeta, tu alguna vegada havies volgut ser policia?
Policia? No.
No?
No. Jo la policia sempre m'ha fet por.
Doncs mira, jo...
Tu sí? Milagros?
No.
I ara, si voleu ser, sapigueu que examen d'ortografia no en fareu.
No, ja està bé.
L'examen d'ortografia l'han eliminat, aquest matí ho explicàvem. Per ser policia nacional hi ha diversos exàmens, diguem-ne, a les proves, no? Mm-hmm. I un dels exàmens que hi havia era un examen d'ortografia.
No, però jo...
Com a l'escola,
quan això preguntaves, t'agradaria ser policia? La veritat és que tota aquesta florida que hi ha hagut de novel·la negra bona, que hi ha hagut unes quantes sèries de molt d'èxit en el que hi havia policies que investigaven i que tota aquesta investigació que inclou coneixements forenses, temes d'informàtica molt avançats, etc., et presenten...
CSI.
Exacte, et presenten una professió molt atractiva, molt interessant. És a dir, sempre són grans casos, que molt difícils, i sempre hi ha allà una gent molt intel·ligent que acaba trobant... vull dir que la imatge de la policia, pues, és la policia que veiem al carrer ajudant a la gent, la policia que veiem controlant el tràfic, la policia que veiem en els antidisturbis controlant una manifestació, i també hi ha tota aquesta altra policia, que és la policia de la, diríem, de la investigació i de la intel·ligència, que també existeix.
De la intel·ligència, mira, bueno, sí, la policia.
Sí, però, escolta, jo quan era petit, quan era nen...
Sí.
Jo ja establia una diferència entre els que sempre, quan jugàvem a policies i lladres, que era un joc que es feia sovint, hi havia uns que sempre ens apuntàvem a ser lladres i uns que sempre s'apuntaven a ser policies. I això tenia bastant a veure amb la personalitat de cadascú.
Tu sempre eres lladre, o què?
I el caràcter.
Barbeta, jo sempre lladre. Tu sempre lladre, eh?
Jo sóc com aquella cançó del... A la gente no gusta que uno tenga su propia fe, que cantava el Paco Ibáñez.
Però vaja. Jo us he de reconèixer que jo hi vaig quedar de pastar de moniato, eh? El matí, la notícia l'hem explicat, eh? El matí la Policia Nacional, entre les proves d'accés que feia, tenia una prova excloent. És a dir, excloent vol dir que si la suspenies no podies continuar amb el procés selectiu, que era un examen d'ortografia. Doncs aquest examen d'ortografia cada vegada el suspenia més gent. I clar, si us prenien aquell examen, ja no podien continuar amb aquell procés.
I per tant, hi havia pocs candidats.
Clar, hi havia pocs candidats. El primer que es va fer va ser baixar la nota. Doncs per aprovar aquell examen havies de treure un 3,5.
És que això és,
un 3,5, eh? És a dir, no, ja no un 5 sobre 10, sinó amb un 3,5 ja et servia, diguem-ne, per continuar el procés. Però és que com que el 75% suspenien, i suspendre vol dir que no arribaven al 3,5, finalment s'ha decidit retirar la prova. Llavors, si tu retires la prova, el 75% dels aspirants no cauran. No? Jo puc entendre perfectament, que algú amb raó, i que des d'un punt de vista professional a dia d'avui no té cap sentit en un procés de selecció de policies fer una prova d'ortografia, com segurament hi ha molts testos psicotècnics en molts processos, diguem-ne, de selecció, que segurament no tenen cap sentit, i jo això no ho discutiré. Ara, una competència bàsica de primària, com és l'ortografia, adults que es presenten a una prova en què només un 3, amb un 3,5 sobre 10 aprovin i suspenguin,
això vol dir el nivell que traiem de la primària.
Jo em poso les mans al cap, diguem-ne.
Jo també, i de fet, a mi no em detindrà un tio que no sap posar l'A quan toca. Em sap molt greu, eh? Vull dir, però és que això va així. Vull dir, tu, el que no pot ser és... Ara, perquè estem parlant de policies, però ara em tiro pedres sobre la nostra taulada de la carrera periodística, la de gent que arriba als mitjans a ser de carrera, que fa unes faltes que dius...
A mi
on has estat?